Els teus ulls amb totes les mirades van cridant paraules silenciades, emocions que ens poden fer reviure per aprendre què vol dir ser lliure.
Continuem a la sintonia de Ràdio Clara, continuem a Lliure Directe, a l'espai que dediquem a les entrevistes, a la vostra participació, i cada divendres arriben habitualment les col·laboracions amb les companyes de Directe. Tenim amb nosaltres una setmana més a la companya Esther, Esther Fallos. Bon dia, Esther.
Hola, bon dia.
Bon dia. Esther, avui ens proposeu parlar de... diguem-ne, d'un reportatge, del reportatge en profunditat que teniu a l'últim número publicat, que de moment a la web està disponible per a subscriptors, subscriptores, però que, bueno, que podem xerrar d'ell perquè ens digueu, bueno, ens passeu el titular, diu: diners públics en safata per al lobby turístic. Esther, conta'ns, explica'ns un poc al voltant d'este reportatge, per què trieu este reportatge, diguem-ne, com a el reportatge en profunditat d'este número.
Sí, és un reportatge que està en l'últim número de la revista en paper, que hem publicat aquest dilluns, i bueno, pensàvem que era interessant, no?, analitzar un poc els diners, les grans quantitats de diners públics que s'han destinat principalment a rescatar el lobby turístic. No, obviamente el turisme és un sector important per a l'economia espanyola, hi ha una gran dependència del sector turístic, i considerava interessant veure un poc les ajudes que s'han aprovat arran de la pandèmia de diners públics, veure quines empreses, quines grans firmes del sector turístic han sigut les beneficiades per aquestes ajudes, no? Al final el que hem vist és que s'ha orquestat un rescat públic del lobby turístic, tant en termes econòmics, amb grans ajudes públiques que s'han destinat a empreses, principalment grans cadenes hoteleres i aerolínies, que durant aquests anys pues, han anat acumulant nombrosos beneficis i, a banda, generen greus impactes ambientals i socials, però encara així han acaparat milions d'euros d'aquestes ajudes públiques que s'han aprovat arran de la pandèmia, no? I després, no només aquest rescat públic de lobby turístic, no només orquestat en termes econòmics, sinó també en termes urbanístics, perquè el que hem vist, no?, és que s'han reactivat nombrosos projectes turístics i immobiliaris arreu dels països catalans després de la Covid, i en molts d'aquests projectes s'han aconseguit reactivar gràcies a la flexibilització d'algunes normatives o alguns processos burocràtics per tal d'agilitzar tota aquesta reactivació de projectes turístics i immobiliaris. Aleshores, s'ha vist, no?, com... sembla com al final les grans companyies del sector turístic estan jugant un paper similar al dels bancs durant la crisi financera del 2008, no? Que en un moment d'incertesa pues estan beneficiant de polítiques públiques per ser rescatades, i de nou, igual que va passar en la crisi financera del 2008, de nou s'està apostant pel ciment, no?, com una recepta a la crisi que tenim ara, no?
Sí, a més estem parlant, com dius, de grans quantitats. Parleu que, bueno, de que la SEPI ha aprovat ajudes per valor de 2.191 milions, dels quals, digueu, al voltant d'un 65% a aerolínies, grans cadenes hoteleres o agències de viatge, per a que després es diguin que no hi ha diners, Esther.
Sí, de fet, la SEPI és un fons, es diu el fons de suport a la solvència d'empreses estratègiques, que justament és un fons d'una partida de 1.000 milions d'euros que es va aprovar amb l'únic objectiu de salvar grans empreses. I la gran part d'aquest fons econòmic s'ha destinat a grans cadenes hoteleres i també a aerolínies, no? Per posar alguns exemples, per exemple, ahí d'Europa, és la que més ha obtingut d'aquests fons de la CEPI, que ha obtingut 475 milions. Després els grups, grans cadenes hoteleres com poden ser Barceló, Abadeses, del grup Globalia, també han obtingut grans quantitats de milions. I sobretot al final un poc la reflexió que es fa és que al final són empreses que van tancar l'any 2019 amb grans quantitats de beneficis, que també generen molts impactes ambientals, perquè al final el sector del transport aeri és un dels sectors que més contribueix al canvi climàtic. I a banda, també trobem impactes a nivell social, perquè al llarg del reportatge parlem amb algunes cambreres de pis, no?, que parlen de les condicions en les quals se treballen elles en les grans cadenes.
Això anava a dir, que damunt és un sector productor de precarietat totalment.
Correcte, sí, i en cap moment se té en compte, no s'estableix cap tipus de criteri social o fiscal per decidir a qui s'està destinant aquestes ajudes públiques, no? Perquè s'estan incomplint els drets laborals, es contribueix a la crisi climàtica, s'infringeix la legislació sobre els drets humans, a banda que guanyen enormes beneficis. Altres, com per exemple en el cas de la cadena hotelera Meliá, que és una de les grans cadenes hoteleres de l'estat espanyol, fundada a les Illes, empresa que forma part de l'IBEX 35, que té filials en paradisos fiscals, pues és una de les empreses que també ha rebut una gran quantitat de diners públics. S'ha de dir que sí que és veritat que per ara aquests diners s'han destinat en forma de préstec, no? Però com són uns crèdits públics, compten amb una sèrie de beneficis, no? A l'hora de retornar-los, de tindre, amb unes condicions molt favorables per a les empreses. I un poc el que s'està veient també és que encara que s'hagin destinat en forma de préstec, el que comentaven les expertes, perquè hem parlat amb expertes de l'Observatori del Deute en la Globalització i de l'Observatori de Multinacionals, que són observatoris que ja estan analitzant un poc a quins sectors, a quines grans empreses estan destinant ajudes, i un poc el que es veu és que no s'estan podent retornar els crèdits que s'han donat, no? Perquè l'escenari actual no és tan positiu. Òbviament estem en un moment d'un context de crisi i també de guerra, amb la guerra d'Ucraïna, i el que s'està veient és que no s'estan podent retornar, les empreses continuen demanant més préstecs i s'entra en un cicle de rescats, no? Que és el que deien les expertes. S'entra en aquest cicle de rescat perquè si es declaren en fallida, l'Estat, com els qui ha donat aquests diners, hauria d'assumir el deute. Per tant, estem en una situació en el qual el deute públic que es pot acabar generant pot ser molt, molt significatiu.
Una bombolla de les de tota la vida.
Correcte, sí. Al final es reprodueix, no?, com en qualsevol moment de crisi, com el que va passar en l'any 2008, podem trobar-nos en aquesta situació de que siga l'Estat i siga al final la ciutadania que acabe assumint un rescat del sector turístic, i tenint en compte que al final són empreses que contínuament han estat acumulant beneficis.
Clar. Esther, sabem que no tenim molt de temps perquè has d'anar a una reunió i no volem que se quede res que dir. Al reportatge parleu de la pressió turística en xifres, del que representa, i hi ha més temes que se'ns queda per ahí. També tracteu el tema de la renda, perquè moltes vegades el tema del turisme s'utilitza també com amb el xantatge dels llocs de treball i de la riquesa que crea, no?
Sí, vam voler també contrastar un poc la suposada riquesa que es diu que genera el turisme, perquè sí que és veritat que el turisme és un dels sectors que més contribueix al producte interior brut, però al final és una riquesa que no es reparteix. Per posar algunes dades, la renda mitjana dels municipis amb més places hoteleres si no m'equivoque, a veure... bueno, estava al voltant d'uns 11.000 euros, no? Vull dir, és una renda molt baixa.
Sí,
arreu de l'estat espanyol, la renda mitjana es troba en uns 11.600 euros i al final es veu com un país que depèn tant del turisme, a l'hora de la realitat no es genera tanta riquesa. ¿Por qué? Pues un experto comentaba, ¿no? Porque al final el turismo es un sector en el cual la font de riquezas del sol y la plaza, que ya la tenemos, si invertís muy poco en costos laborales, en costos de formación, se paga muy poco a las hisendes locales y este una gran capacidad para desplazar beneficios a paraísos fiscales, ¿no? Aleshores, fins i tot es comenta, no?, com al final i això és algo que apareix en els informes de prevenció del frau fiscal del Ministeri d'Hisenda, que els principals responsables del frau fiscal són negocis com la construcció, no?, o l'hostaleria, no? I al final el que veiem és que el sector turístic a través d'immobiliaris i hotels és la manera més senzilla de blanquejar capitals. Aleshores es genera una riquesa que mai arriba al territori, no? I al final això se dissimulen les grans fortunes d'aquesta riquesa per mitjà d'un entramat de filials que acaben pues evadint tots els impostos en paradisos fiscals. I a banda també que declarats o no els ingressos que s'aconsegueixen, pues també destacar que al final el CERTO, que amb els quals pues el sector turístic també s'ha beneficiat molt del CERTO, ha sigut un mecanisme de socialització de pèrdues, no? L'Estat ha sostingut un conjunt de treballadors perquè el sector no passa fallida, quan el que realment el que cal és un canvi complet del model econòmic, perquè no se pot dependre del turisme, i també un canvi de model del sector turístic. S'hauria de invertir i treballar per realment fer un canvi de model i no continuar amb aquest model turístic, pues això, en mans de grans cadenes hoteleres, i que contribueix al canvi climàtic i que no compleix cap tipus de drets laborals, no?
Pues sí, Esther, com et deia, no volem furtar-te molt més de temps. Qui vulgui llegir-ho, de moment, ho hem dit, té opcions que es faci amb el periòdic en paper, que subscriga o que subscriga a directe i pugui accedir també als continguts i així també recolzar de pas un mitjà tan necessari com és directe, no?
Correcte, sí, vos podeu, la gent pot subscriure a través de la nostra web.
Pareix que et dona vergonya dir aquestes coses, Esther.
Sí, però bueno, al final és que la nostra principal font de finançament són les subscripcions. Si volem un periodisme independent i si volem un periodisme que posi el focus en els poders econòmics, pues també s'ha de donar suport, perquè si no, no podem continuar.
Doncs sí.
Però sí, se poden subscriure o també comprar-lo pues, en els punts de venda que tenim arreu del territori.
Doncs dit queda, Esther, i així recomanem a l'audiència que subscriga i que recolze mitjans com directe que són necessaris. Esther, deixem escapar-te i la setmana que ve, si tot va bé, més col·laboracions amb directe, així al Lliure Directe Ràdio. Clara, una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
Una abraçada, salut. Lliure Directe Ràdio Clara, finalitzem així esta col·laboració setmanal del dia d'avui amb Esther Fallos, companya de directe, amb este reportatge en profunditat que dona l'últim número publicat, Diners Públics en Safata per al Lobby Turístic. Un article realitzat, un reportatge realitzat per la mateixa Esther Fallos, repetim, que podeu trobar a l'últim número en paper de directe, que podeu trobar als llocs de venda habituals, o si no, també si es feu subscriptores de directe mitjançant la seva plana web. Continuem a Lliure Directe, continuem a Ràdio Clara al 104.4, la freqüència modulada a les 3w.radioclara.org, a lliuredirecte.info.
vinc el país una illa, vinc eixa illa al final, una urbanització cara, un paradís amagat, dins el paradís set cases, pengen d'un penya-segat, set propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal. Dins el baló quatre cotxes, tres motos bicis i un quad, un casupet pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant, d'aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que... Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya algú i el pose, que està passant mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. Qui no voldria un tobogán? Qui no té un capritxetes a casa? Als pobres tot pot semblar mal. Potser no vas fer mèrits, res passa per atzar. Ell se ho va tindre que currar. Ell és bo, té talent i té traça. I he perdut el cul els morts de fam. Que Déu salve a la reina, siguem litos lleals. Un tobogán, li falta un tobogán. Que vaya algú i li pose, que està passant mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home.